Bon dia, són les 8. La caravana, amb Joan Trias. Mireu, no fa tants anys que parlem de violència vicària, aquest tipus de violència masclista que es perpetra substituint a la persona afectada normalment pel fill o la filla per tal de causar el màxim dolor a la mare. Una de les violències més cruels que existeixen afecta a menors que solen oscil·lar entre l'any i els 5 anys de vida. Per tant, estem parlant de víctimes de plena vulnerabilitat. El que ha passat a Bellcaire d'Empordà confirma de nou un dels pitjors inicis d'any pel que fa a aquest tipus de violència de gènere. Fins a 5 menors han estat assassinats en els primers 4 mesos d'aquest 2024. Des que es comptabilitzen aquests casos, a partir del 2013, 54 menors fins aquest any han estat assassinats a mans del marit o de l'exparella. Aquest dimecres, durant una entrevista al programa Hora 14 de la cadena SER, la ministra d'Igualtat, Ana Redondo, va parlar d'una situació molt desesperant, reconeixent que efectivament veiem que no n'hi ha prou amb tot el que es fa per combatre aquest tipus de violència masclista. Doncs bé, veiem-ho. La majoria dels assassinats es produeixen quan els pares estan a càrrec d'aquestes nenes i nens. De fet, en el 48% dels casos passa això. Ja sigui per estar en l'exercici del règim de visites, en el 44% dels casos, o de custòdia compartida, en el 4% dels casos. I encara més dades. En un 60% dels casos hi havia amenaces prèvies, ja sigui de mort o de maltracte cap a la dona, sobre ella mateixa o sobre els seus fills. Tot i això, les autoritats només han estat alertades en un 20% dels casos totals. Dit això, també és cert que en els casos en què es va alertar les autoritats, en el 70% no s'havia establert cap mesura de protecció i en el 20% es van establir únicament per la mare. Conclusió. Sí, senyora ministra, té raó, tenim un problema i no s'està fent tot el necessari. Passen 2 minuts de les 8 del matí, repassem els principals titulars d'aquest dijous 4 d'abril.
Caravaneres i caravaneros, ja som aquí.
Júlia Julvé, molt bon dia.
Bon dia, Joan.
L'home acusat de matar el seu fill de 5 anys a ganivetades i ferir de gravetat la mare de la criatura a Bellcaire d'Empordà ha reconegut parcialment els fets.
Més de 200 persones s'han concentrat aquest dimecres al vespre a la plaça Comtes d'Empúries de Bellcaire d'Empordà per condemnar aquest crim i lluitar també en contra de la violència vicària. A la concentració també hi assistirà la consellera de Feminismes i Igualtat, Tania Verge, que ha recordat que les institucions destinen més recursos que mai a la prevenció d'aquest tipus de violències, però cal també la implicació de la societat.
I també us destaquem un dia com avui que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, proposa crear una conselleria específica pel català davant del retrocés social en l'ús de la llengua si continua governant, això sí, passades les eleccions del 12 de maig.
Una proposta que ja ha estat rebutjada per Ciutadans, que considera que la llengua majoritària dels catalans és el castellà i que per això hauria d'estar més present a l'ensenyament i a les institucions. I encara sobre comicis catalans, Pere Huguet per Tarragona, Montse Berenguer per Lleida i Jaume Baray, en aquest cas per Girona, seran els caps de llista provincials del Partit Popular.
De moment, però, el govern treballa amb l'objectiu d'aprovar el nou pla de qualitat de l'aire a principis d'estiu. Encara que l'executiu de Pere Aragonès estigui en funcions, Acció Climàtica vol tirar endavant el projecte per reduir la contaminació de l'aire que afecta tot Catalunya.
Preveu unificar els criteris de totes les zones de baixes emissions per evitar que hi hagi grans diferències entre ciutats. Una de les més importants seran les noves restriccions als vehicles amb etiqueta groga.
I 1.500 persones a bord d'un creuer de la marca MSC han passat la segona nit al port de Barcelona perquè 69 dels viatgers d'origen bolivià tenen visats turístics falsos.
Sí, el Ministeri d'Exteriors d'aquest país treballa contra el rellotge amb les autoritats espanyoles, el consulat i l'empresa per atendre aquest cas i, mentrestant, es treballa amb la hipòtesi que aquests ciutadans afectats hagin estat víctimes d'una estafa. La companyia intenta sortir del pas i ja ofera als viatgers vols gratuïts a Roma, el següent destí d'aquest viatge.
En parlarem avui en aquest programa amb la presidenta de l'Associació Espartana de Cooperació Internacional, Jenny Rivera, per saber quines solucions en posen sobre la taula per aquests viatges. En plana esportiva, Xavi Toscano, bon dia.
Què tal, bon dia.
La jugadora del Barça, Graham Gansen, es lesiona a 2 setmanes de les semifinals de la Champions.
La jugadora noruega s'ha quedat a Barcelona i ja no ha viatjat amb la seva selecció degut a una lesió muscular a la cuixa dreta, un contratemps de cara a les semifinals de Champions contra el Chelsea, que juguen el dia 20 d'abril.
I en bàsquet, el Barça juga avui a 8:45 del vespre contra el Maccabi de Tel Aviv, l'últim partit com a local en la fase regular de l'Eurolliga.
Així és, els de Roger Grima buscaran la victòria en aquesta penúltima jornada d'Europa amb la intenció de deixar encarrilat el factor pista als play-off. Ara mateix els catalans, recordem, són quarts a la classificació europea, una plaça però que no tenen assegurada del tot.
Judit Vallès, molt bon dia.
Bon dia, Joan.
Què ens expliques avui a la Cara B?
Doncs mira, avui a la Cara B analitzarem la llista Forbes, explicarem l'últim còmic de Mortadelo i Filemón que surt avui a les llibreries i escoltarem el grup de música folk Tartarrelena.
De seguida us ho expliquem tot plegat, abans però 5 minuts que passen de les 8 del matí, temps i trànsit.
A Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana.
Vinga, veia, aquesta hora que saludem el meteoròleg Jordi Miralles per tal de saber quin temps ens espera un dia com avui. Jordi, molt bon dia.
Hola, Joan, bon dia. La jornada d'avui es presenta molt tranquil·la arreu de Catalunya, amb sol, amb algunes boirines ara a primeres hores al matí en alguns punts de la costa, però sobretot amb temperatures més altes que les que varen tenir ahir. Ahir es va arribar màximes de fins a 25-26 graus, avui les més altes fins als 27. Per tant, entre els 22 i els 27 graus, que són temperatures clarament superiors a les normals per l'època de l'any. A la tarda apareixeran quatre núvols poc importants a punts del Pirineu i també alguns punts de la costa, on al llarg de la jornada no descartem que es pugui arribar a formar algun banc de boira. Demà una jornada molt semblant a la d'avui, amb temperatures més altes i més que pujaran de cara al cap de setmana, quan es pugui arribar màximes de fins a 30 graus a punts de l'interior i també del prelitoral. Com que les temperatures pugen, i en aquesta època de l'any amb aquesta situació meteorològica, demà els núvols baixos i les boires a la costa seran una mica més extenses.
Gràcies, Jordi. Hora també de conèixer l'estat de les carreteres catalanes. Per tant, anem cap al RAC. Carla Buigas, molt bon dia.
Bon dia. Un accident a la P7 al nus del Papiol provoca 7 quilòmetres de retenció que també afecta el seu enllaç amb la B23. A la mateixa zona, la C16 regula el trànsit com sempre. També un accident a la P7 a Subirats en sentit Girona, talla un carril i provoca retencions de 5 quilòmetres. I a Tarragona ja s'ha reobert la P7 després d'un incendi en un vehicle aquesta matinada que ha obligat a tallar la calçada. Ara només es talla un carril. També pel que fa a l'àrea bàsica metropolitana, complicacions a la C58 en sentit sud a l'alçada de Sant Quirze i també l'arribada al nus de la Trinitat. Congestió també a la 2 des de Pallejà fins a Cornellà. I pel que fa a les rondes, dificultats en la circulació a les dues vies en sentit Llobregat. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Carla. 7 minuts que passen de les 8 del matí. Rafa Sanahuja, molt bon dia.
Hola, hola. Hola, què tal?
Bé, home, bon dia. Dijous, eh?
Sí, sí.
Tenim això.
Bueno, ja està pràcticament... Bueno, encara queda una mica, eh? No ens enganyem. Però sí, sí, ara fa baixada, ja.
12 hores de programa.
Exacte, 12 hores de directe, més...
I ja està.
El que costa de redactar i tal,
ai,
no oblidem.
Déu meu. Bueno. Va, qui li donem el bon dia avui?
Avui estic molt content.
Que bé.
Estic molt content perquè li donem el bon dia a una parella que ahir ens va captivar a tothom.
Ui.
Una parella estranya, una estranya parella, però que, escolta, jo compro, eh? Compro... Parlem de Al Pacino,
ai,
i Belén Esteban.
Explica-m'ho, Rafa.
Mira, jo no sé molt bé on estaven tots dos. Parlem del Pacino i Belén Esteban, eh?
Sí, clar, és que uau.
Però la qüestió és que ahir el món sencer es sobresaltava davant un crossover impossible que, com va dir el compte de Netflix, no vimos venir, ¿vale? Aquest crossover no el van veure venir. Belén Esteban, la reina del pueblo, es va trobar casualment en un restaurant amb el mite de la interpretació Al Pacino i ni corta ni perezosa es va aixecar, Joan, tot i que Al Pacino estava en el seu temps lliure.
Sí.
No va tenir aquesta consideració que tens tu amb els jugadors del Barça. I el va saludar i es va fer una foto que va penjar a Instagram. Quina meravella.
Tots dos... si jo em trobo Al Pacino, m'aixeco també, eh?
Tots dos molt també? Aquí sí. Trenques la teva norma.
Sí, 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 sí.
Tots dos molt content. Un detall de la foto, Al Pacino porta el mòbil a la mà i la seva funda de mòbil és de Shrek. Encara ho fa tot més surrealista. A més, Al Pacino acaba de sortir de la centrifugadora perquè porta el cabell, o sigui, és un cabell cardat.
Sí.
És un cardat, saps? El típic cardat, doncs el porta. Tots dos molt contents, tots dos somrients, per haver conèixer mites mundials mútuament. Pacino, un gran de la interpretació mundial... Y Belén Esteban, la reina que nos dimos entre todos, y empresaria del gazpacho, tots dos a l'alçada. Procedeixo a donar lectura del text del post que la gran Belén Esteban...
Ah, hi ha post, eh?
Va penjar, home, clar, a Instagram, va fer un text, va dir...
Som-hi.
El seu compte és Belén Esteban Menéndez, perquè quedi clar, ella posa el segon cognom també.
Clar.
Estar en família disfrutando de una agradable cena y encontrarme por casualidad con el gran actor en mayúscules,
sí.
Al Pacino. He de decir que ha sido muy amable conmigo, además de ser muy simpático. Agradecida por tus muestras de cariño, ya. El tuteja, ya.
Directamente.
Por tus muertas tus muestras de cariño, Al Pacino. Momentos inolvidables. Hashtag Al Pacino. Hashtag feliz de conocerte. Hashtag simpático. Hashtag top. Hashtag el padrino. Hashtag Hollywood. I ja està, no hi ha més hashtag. Jo, per mi, podríem donar la setmana i el mes per finiquitat, sí, perquè només podem anar a pitjor.
Vam fer consideracions d'aquesta fotografia. És que, clar, has posat la fotografia al guió i hi ha moltes consideracions aquí.
No, jo, per mi, la
primera és que es van dir.
Ja, exacte, quina conversa devien tenir?
La primera és que es van dir.
Cap.
La segona és Al Pacino... riu més en aquesta fotografia,
sí,
que quan anuncia l'Òscar a millor pel·lícula.
Sí, perquè Belén Esteban no li va fotre pressa, com els Òscars que li van dir Aldo rapidito, Pacino, que vamos 10 minutos tarde.
I la tercera, ara li preguntaré al Jordi, però jo li compro, eh? El Jordi m'ha dit que és possible que Belén Esteban s'aixequés de la taula,
sí,
i es pensés que el Pacino era... Víctor Manuel,
sí.
Els comentaris,
sí,
la gent,
sí,
diu que es pensaven que era Sabina.
No, però ella...
I jo em vaig quedar.
Però ella després, ben assessorada, ho posa molt bé al,
sí,
post d'Instagram.
No, està molt bé.
Perquè imagina que posa hashtag Joaquín Sabina.
Exacte. Muestres de cariño, eh?
Hauria estat bé.
Ai, de veu.
Per tant, bon dia als Belenal. Jo crec que ja s'ha de fer crossover aquí del tot. Belenal. O als Pachi Esteban. Perquè jo crec que d'aquí sortirà una cosa gran.
Jo crec que d'aquí sortirà...
No sé si és una pel·lícula...
Jo pot sortir El Padrino 4?
O sigui, jo una pel·lícula compro, però compro més una relació sentimental.
Sí.
Tu et menges Al Pacino en Sálvame o en algun d'aquests?
Ves que el Pacino arribi als Estats Units, eh?
Home, clar, jo...
No.
Més Pacino té pinta que s'ho veu tot.
No. Seguirem aquesta notícia, eh?
Home, si us plau. Jo espero que l'amistat perpetui i vagi a més. En fi.
En fi, qui necessita de vitamines aquest matí?
És que la resta de coses ja em semblen
de
merda.
No, és que són banals, són banals.
És que jo ja... No sé
si
què...
us podem seguir comentant, sí...
No sé què més dir, i després del Pacino...
Si Belén Esteban va saludar al Pacino dient-li... Hola, ¿qué? Robert De Niro.
Sí, hola. Me encantaste en Taxi Driver.
És que em sembla espectacular.
Ai.
Va, anem a les vitamines.
Vinga, va. Vitamines per una terra llunyanya. Llunyana, estimada i sense, doncs, sense cinemes, per cert. Sense multisales de cinemes. Parlem de la terra ferma, de Lleida.
Lleida, terra ferma. Lleida, terra ferma.
Sense cinemes i sense multisales de cinema.
Multisales de cinema,
no feia gaire falta específica.
Aquest... Per què?
Sense cinema.
No hi ha cinemes, cap cinema.
Sí, home, sí, que n'hi ha.
Algun, però multisala no. Són cinemes...
No hi ha multisales, eh?
No. Aquest és el problema. Aquest juliol farà 9 anys que els cinemes Lauren de Lleida van a baixar la persiana. En aquell moment es va dir que el tancament només duraria 3 mesos per poder digitalitzar les sales, però la reobertura no va arribar mai.
Ai.
Ara, però, pot canviar, Joan, per sort. Les instal·lacions del Lauren del barri de Cap Pont ha sortit a subhasta i ja hi ha 3 empreses interessades en la compra. Bé, anem bé. Sí, com sigui, qui s'acabi quedant les instal·lacions dels antics cinemes Lauren hauran de fer algunes obres, això de saps què passa, que
sí.
es va deixant.
És que el barri de Cap Pont no es digui barri de Cap Cine.
Cap Pont, Cap Cine, està bé.
Ai, senyor.
Les pantalles de les 13 sales del complex estan malmeses, alguns seients aixecats, i els lavabos inservibles.
Vaja.
I els lavabos són importants després de veure una pel·lícula. Tothom va allà a fer les seves coses. Fins i tot hi ha hagut ocupes en aquests cinemes. Sí.
Wow.
De fet, l'Ajuntament de Lleida ha multat l'empresa propietària 3 vegades per no mantenir l'edifici en condicions, però esperem que tot quedi en res i aviat els veïns de la noble vil de Lleida puguin tornar a gaudir dels multis i cines. Visca la cultura amb E majúscula.
Sempre.
Sempre.
I a qui no li arrencarà el cotxe?
Bueno, dia dura ir per moltíssimes, moltíssimes persones. No sé si Júlia Julve estava entre aquest amplíssim grup de la població mundial que ahir va patir molt, perquè va caure WhatsApp.
No, sé què diries.
Caure...
Sí, Instagram.
No em vaig enterar jo.
No només WhatsApp, la Júlia ja ens ho avança, bueno, sinó...
Jo vaig fer l'habitual de treure el wifi, posar-lo, tancar el mòbil, obrir-lo...
Sí, ara ho explicaré. Va caure WhatsApp i Instagram.
Terrible.
Terrible apocalíptico. El servei de WhatsApp i Instagram va caure ahir entre usuaris d'Espanya i del Regne Unit. Júlia Julve entre ells, no se sap en quin dels dos bàndols la trobem. Al voltant de les 8 del vespre, els usuaris de la xarxa van començar a tenir problemes per enviar i rebre missatges o publicacions, o bé per iniciar sessió, tensió, suor, patiment, ansietat...
Sí.
Terrible, apocalíptico. En poc més de 15 minuts es van rebre 20.000 incidències des d'aquestes ciutats, 15.800 de Júlia Julve, i d'altres com Màlaga o Sevilla, que, per cert, fa olor a rebuit o mi arma. Col·lapse digital sense precedents, enviant ones de pànic a través de la comunitat d'usuaris de l'aplicació, catastròfic, amb conseqüències desastroses per la comunicació global i particular. El servei va quedar completament inoperatiu, deixant els usuaris en un estat de desesperació i frustració, angoixa, incertesa, amb molts recorrent a altres plataformes de missatgeria per intentar mantenir la seva connexió digital i evitar, sobretot, conversar amb algú de la seva família.
Sí.
Terrible.
Jo saps amb quin tuit em quedo? Que jo és que soc de la broma, també. Ric per qualsevol cosa.
També ets de la broma, Júlia.
Diu...
Benvinguda al nostre món.
Diu, nova WhatsApp, cualquier cosa bizum.
Bona aquesta. Bona aquesta.
És molt bona.
Sí, sí, sí. Sí. Per cert que... la propera vegada que hi hagi WhatsApp podria no aixecar-se ja directament.
Vols dir?
Sí.
No, sí, va bé. No cal abusar. És com tot, no s'ha d'abusar.
En fi.
És com el Pacino, no s'ha d'abusar.
En fi.
En fi.
Joan. Digue'm.
Clar, Belén Esteban, el Pacino, quan es va saber la notícia que s'havien trobat, Radio Estel va enviar ràpidament...
I era allà,
Pau Massip. Que a més Pau Massip té un cabell similar al Pacino, eh? És una cosa centrifugat tot. Bueno, per cobrir la notícia. I Belén ens va reconèixer, Joan, li va posar el micro, la carxofa, el Pau Massip, com a bon reporter que és, persona gran. I jo no sé què li hem fet, a Belén Esteban, però aquestes són les seves declaracions duríssimes. Declaracions en exclusiva per Radio Estel. Belén Esteban, la princesa del pueblo.
Eso es una panda de lo peor que hay, ¿vale? Cuidadito, ¿te queda claro? Hacer periodismo, ¿vale?
La caravana, l'informatiu.
Que passen de les 8 del matí. Atenció als usuaris de Rodalies, perquè a aquesta hora hi ha afectacions. La circulació de trens es troba interrompuda entre Cerdanyola, Universitat i Mollet per una incidència a la catenària. Tècnics de la companyia treballen a hores d'ara per solucionar l'avaria el més aviat possible. Protecció Civil ha activat també la prealerta del pla Ferrocat. I també una altra última hora a aquesta hora, a les 9 del matí, hi ha nou bloqueig a les presons. Uns 200 treballadors dels centres de Brians 1 i Brians 2 tornen a bloquejar els accessos amb pneumàtics cremant i només permeten que hi entrin els serveis essencials. Júlia.
Sí, Joan, els concentrats protesten en contra de la negociació iniciada entre els sindicats i el Departament de Justícia, ja que asseguren que els primers van actuar de manera unilateral i no van consultar la plantilla. A més, defensen que les dues taules de negociació que s'han creat, una sobre mesures laborals i una altra sobre seguretat, diuen que no tenen sentit. Han insistit que la línia vermella són les dimissions de la consellera Gemma Ubasart i del secretari de Mesures Penals, Aman Calderó.
N'estarem, doncs, pendents d'aquestes protestes durant aquesta hora informativa i durant tot el dia des dels serveis informatius d'aquesta casa. I Us expliquem també un matí com avui que l'home acusat de matar el seu fill de 5 anys a ganivetades i ferir de gravetat la mare de la criatura a Bellcaire d'Empordà ha tornat a l'escena del crim i ha reconegut parcialment els fets.
Els Mossos d'Esquadra el traslladaven aquest dimecres fins al domicili assistit per la seva advocada. El detingut accedia a participar en la reconstrucció d'aquests fets davant dels investigadors i també de la comitiva judicial. Segons fonts properes a aquest cas, durant aquesta reconstrucció el detingut reconeixia que aquest dimecres a la matinada havia fet servir les seves claus per entrar al domicili i també admetia que anava armat amb una navalla i que s'havia dirigit fins a l'habitació de la seva parella, on hi havia la mare i el nen dormint, i s'hi havia llançat damunt d'ella. Segons la seva versió, era aleshores quan havia sentit plorar el nen i l'havia empentat. L'home de 27 anys afirmava que l'última imatge que tenia del petit era estant de bocaterrossa i immòbil en el llit. Ara l'home està pendent de passar a disposició judicial. La mare, de 29 anys, continua ingressada a l'Hospital Trueta de Girona en estat crític, això sí, estable, i amb pronòstic reservat.
Precisament, més de 200 persones s'han concentrat aquest dimecres al vespre a la plaça Comtes d'Empúries de Bellcaire d'Empordà per condemnar el crim que s'ha viscut al municipi i lluitar en contra de la violència vicària.
L'alcalde ha llegit un manifest de rebuig a tot tipus de violència i també ha agraït les mostres de suport rebudes. En aquesta concentració també ha assistit la consellera d'Igualtat i Feminisme, Tània Verge.
Per acabar amb les violències masclistes, necessitem erradicar el patriarcat. I això implica que totes i tots hem de fer un pas actiu. Hem d'alçar la veu, hem de tenir tots els ulls posats cada dia en tots els espais, perquè les violències masclistes, tots els comportaments masclistes que necessitem aturar, estan passant a les famílies, als llocs de treball, als carrers, en tots i cadascun dels espais. Per això ens necessitem totes i tots.
Tània Verge ha recordat que les institucions destinen més recursos que mai a la prevenció d'aquest tipus de violències, però diu que també cal, sobretot, la implicació de la societat.
I en plena política, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, proposa crear una conselleria específica del català davant del retrocés social en l'ús de la llengua si continua governant passades les eleccions del 12 de maig. Aquesta és la primera proposta que fa Esquerra sobre quins canvis farà si continua la Generalitat. Judit Casellas, bon dia.
Bon dia. Després que Esquerra hagi optat per deixar fora de les llistes la majoria dels consellers del govern, ara el candidat a la reelecció i president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha anunciat que, si surt escollit, crearà una conselleria exclusiva per al català amb l'objectiu que la llengua no perdi pistonada a Catalunya. Les últimes dades són crítiques. Només un de cada quatre joves fa servir el català habitualment i cada vegada hi ha més joves que, tot i parlar en català a casa, socialitzen en castellà. Durant aquesta legislatura, el govern ha fet un pla de xoc amb 100 mesures per potenciar el català. Per Aragonès, això no ha estat suficient i cal anar més enllà.
Si continuo sent el president de la Generalitat, es crearà una conselleria per la llengua catalana, perquè és un repte que s'ha de situar al màxim nivell del govern. En aquesta legislatura, doncs, l'hem situat com un dels àmbits més importants de la política cultural del govern, però va molt més enllà.
Fins ara el govern ha impulsat polítiques perquè els ciutadans puguin ser atesos en català al metge, la gent gran als centres residencials i també ha impulsat la producció audiovisual en català.
Gràcies, Judit. Una proposta que ja ha estat rebutjada per Ciutadans, que considera que la llengua majoritària dels catalans és el castellà i que per això hauria d'estar més present a l'ensenyament i a les institucions.
I si bé és veritat que el català necessita que el govern de Catalunya el cuidi i el protegeixi, el que no s'ha de fer és sempre a costa de l'idioma majoritari de molts catalans que senten com són despreciats per les institucions per no per tenir una llengua primera, que és el castellà.
Carrizosa també ha rebutjat la proposta de Pere Aragonès de fer un referèndum pactat amb l'Estat.
Mentrestant, el president del govern espanyol i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha vinculat aquest dimecres la proposta de referèndum acordat del president de la Generalitat al període electoral en què es troba Catalunya, alhora que ha recordat també que ell s'oposa a aquesta fórmula.
Pues estamos en campaña electoral o en precampaña electoral. No creo que... No sé por qué es una noticia lo que pide en este caso Esquerra Republicana. Y tampoco será noticia la posición del gobierno de España y, en mi caso concreto, como secretario general del Partido Socialista.
Pedro Sánchez ha volgut posar en valor també els punts forts del primer secretari del partit, Salvador Illa, i ha remarcat que si hi ha algú que pugui unir i servir la societat catalana, aquest és Illa.
I d'altra banda, la consellera d'Acció Exterior i Unió Europea, Meritxell Serret, lamenta no ser a les llistes electorals d'Esquerra Republicana per al 12 de maig i en culpa la repressió de l'estat espanyol per haver estat part activa en l'organització de l'1 d'octubre.
Recordem que Serret està inhabilitada, però a l'espera de sentència ferma després de recórrer la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya d'ara fa un any.
Evidentment m'hagués encantat, m'agradaria molt poder participar activament, no? I ser part d'aquestes llistes amb la resta de companys i companyes, però estic ara, no?, inhabilitada, pendent de sentència ferma. Veurem, no?, quan arribi l'amnistia i esperem que arribi aviat per totes i per totes els milers de persones que estem encara pendents de que se'ns faci, des del nostre punt de vista, justícia.
Amb tot, Meritxell Serret considera que Esquerra Republicana té la millor representació a la que pot aspirar.
I encara sobre els comicis catalans, Pere Huguet per Tarragona, Montse Berenguer per Lleida i Jaume Baray per Girona seran els caps de llista provincials del Partit Popular a les eleccions catalanes.
Sí, d'aquesta manera els populars renoven tots els candidats territorials de cara al 12 de maig respecte als comicis de l'any 2021. Aquest dimecres a la tarda el candidat per Barcelona, Alejandro Fernández, i el president del partit, Alberto Núñez Feijóo, han presentat tots aquells que ocuparan aquesta primera posició en cada província. Huguet és actualment diputat al Congrés, Berenguer, funcionària de la Generalitat, i Baray és el portaveu del partit a l'Ajuntament de Girona.
I en aquest mateix acte, el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha apel·lat a les victòries obtingudes pel constitucionalisme en el passat i ha fet una crida a la mobilització del partit el 12M.
Ha assenyalat que si s'ha pogut guanyar a Junts per Catalunya i Esquerra les eleccions generals, ara podrien tornar a fer-ho. El Popular també ha alertat d'una asfíxia fiscal a Catalunya i, coincidint amb l'inici d'aquesta campanya de la renda, promès una baixada d'impostos si arriba a governar.
Si en el año 2024 este se acaba la legislatura y ganamos las elecciones no como lo hemos hecho en julio del 23, sino con más diferencia, para que no nos impidan gobernar después de ganar, bajaré el impuesto de la renta con efectos retroactivos desde el 1 de enero del año 2024.
Per la seva banda, Alejandro Fernández ha dit que el 12 de maig és una gran oportunitat per poder garantir el pacte constitucional i també l'esperit de convivència, un fet que significarà, diu, acabar amb el procés i amb el sanchisme.
I encara parlant sobre el Partit Popular, aprofitarà el tràmit de l'amnistia al Senat per aprovar un informe que assenyala que la llei suposa el pitjor atemptat contra la seguretat jurídica que s'ha produït a Espanya des del 1978 i un cop mortal per l'estat constitucional, diuen, i autonòmic.
El document sosté que la llei deixa l'estat desprotegit perquè ofereix una expectativa d'impunitat a tota mena de moviments separatistes. Així consta l'esborrany del document de 26 pàgines que el PP presentarà i aprovarà, celebrarà el pròxim dilluns a la Comissió General de Comunitats Autònomes, on poden també intervenir els presidents de les diferents autonomies. Amb tot, el no del Senat a la norma no aturarà la llei, que tornarà al Congrés el mes de maig per quedar definitivament aprovada.
I més qüestions polítiques, perquè el govern treballa amb l'objectiu d'aprovar el nou pla de qualitat de l'aire a principis d'estiu. Encara que l'executiu de Pere Aragonès estigui en funcions, Acció Climàtica vol tirar el projecte endavant per reduir la contaminació de l'aire que afecta a tot Catalunya.
I una de les prioritats és precisament treure de circulació els cotxes més contaminants. Els experts confirmen que el trànsit rodat és la principal font de contaminació de l'aire i per això el pla preveu 170 actuacions per ampliar les zones de baixes emissions a les 23 ciutats de més de 50.000 habitants. També ho hauran de fer les 67, que en tenen més de 20.000 quan superin algun nivell màxim de qualitat de l'aire. Però a la pràctica, això serà sempre perquè gairebé cada dia vulneren algun d'aquests topalls. El conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, ha recordat que les restriccions al trànsit redueixen la contaminació de l'aire.
Allà on s'estan posant en pràctica els darrers anys les zones de baixes emissions, és a dir, allà on es restringeix la circulació dels vehicles amb més mesura, amb més grau, la contaminació disminueix i, per tant, la salut dels nostres ciutadans i ciutadanes es veu beneficiada. I, per tant, en aquest sentit, aprovem un pla ambiciós, és el primer pla que abarca tot el conjunt del país.
L'entrada en vigor de la zona de baixes emissions a Barcelona ha rebaixat un 30% la contaminació de l'aire en diferents barris de la capital catalana, o més d'un 20% a l'àrea del Vallès, que inclou ciutats com Terrassa, Sabadell, Montcada o Granollers.
Sí, com sigui, el nou pla preveu unificar els criteris de totes les zones de baixes emissions per evitar que hi hagi grans diferències entre ciutats. Una de les més importants seran les noves restriccions als vehicles amb etiqueta groga. Les primeres entraran en vigor en poc més d'un any i mig.
Sí, a partir de l'1 de gener del 2026 estarà totalment prohibit que circulin els cotxes dièsel que tenen etiqueta groga. Dos anys després, a partir de l'1 de gener del 28, no podrà circular cap mena de cotxe amb etiqueta groga. David Mascor, titular d'Acció Climàtica, ha explicat que hi haurà excepcions en funció dels ingressos.
Sempre hi ha excepcions, per exemple, en funció de la renda. Les famílies que tenen les rendes més baixes estaran exempcionades, fins a dues vegades l'IPREM. Hi ha tota una sèrie d'excepcions per, com sempre diem, no deixar ningú enrere. Això no penalitza ningú, sinó que va sempre en favor de la salut dels ciutadans i, per tant, no podem deixar ningú enrere.
L'objectiu és evitar que els tribunals tombin aquest pla, com va passar en el seu moment amb la primera normativa de la zona de baixes emissions aprovada, en aquest cas, a la ciutat de Barcelona. Des del govern diuen que fins ara els plans es concentraven a rebaixar l'alta concentració de partícules o de diòxid de nitrogen i que tot quedava reduït a Barcelona i a la seva àrea metropolitana. Mascort defensa que amb aquest nou pla es treballa per reduir tots els elements que contaminen l'aire a tots els punts del país amb l'objectiu de millorar la salut de tots els ciutadans.
I atenció al que està passant al port de Barcelona. El creuer MSC Harmonia, amb 1.500 persones a bord, ha passat la segona nit a la capital catalana perquè 69 dels viatgers d'origen bolivià tenen visats turístics falsos.
Sí, el Ministeri d'Exteriors d'aquest país treballa contra rellotge amb les autoritats espanyoles, el consulat i també l'empresa per atendre aquest cas. El país exigeix a MSC Cruceros una solució immediata perquè la seva obligació, diuen, era corroborar els documents d'ingrés i també de sortida a qualsevol destí per evitar imprevistos com aquest. L'empresa, per la seva banda, es defensa i assegura que aparentment els passatgers tenien tota la documentació apropiada quan van embarcar al Brasil. Es treballa amb la hipòtesi que tots aquests ciutadans afectats hagin estat víctimes d'una estafa, ja que tots ells van obtenir els passaports i els visats a través d'una agència. El creuer havia de salpar a la tarda cap a Còrsega i ara la companyia busca calmar els ànims i per això ha ofert als viatgers anar avui fins a Roma en un vol gratuït, ja que és la següent parada d'aquest viatge.
Ho dèiem abans, en parlarem aquest matí amb la presidenta de l'Associació Espartana de Cooperació Internacional, que intenten posar tota l'ajuda necessària perquè s'acabi, doncs, aquestes hores d'incertesa, tant pels passatgers d'aquest creuer com dels 69 bolivians que hi van a bord. Ella és Jenny Rivera i li preguntarem sobre tota aquesta qüestió. No deixeu anar el cafè, mentrestant, quan passen 32 minuts de les 8 del matí, que us expliquem més notícies. I és que la Fiscalia ha demanat l'arxivament de la querella contra l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, presentada per la immobiliària Junmino, per suposades coaccions en haver-li obert dos procediments sancionadors per no oferir lloguer social a un inquilí el 2021.
El fiscal considera que ni Colau ni l'exregidora d'habitatge, Lucía Martín, ni altres treballadors municipals querellats van cometre cap delicte, segons l'escrit avançat per diversos mitjans. El fiscal recorda que els expedients sancionadors estan previstos a la llei i que després es van retirar quan es va comprovar que l'empresa no complia els requisits per ser sancionada.
I fem un parell de punts econòmics també, perquè la pujada de l'IVA del gas fins al 21% pot encarir la factura al voltant de 4 euros, segons els càlculs de l'organització de consumidors Facua.
Una entitat que ha fet l'estudi a partir del consum d'un usuari mitjà que té calefacció de gas a casa seva insisteix a demanar un import reduït per a les llars. Ara bé, el fet que durant el pròxim trimestre la tarifa de gas regulada s'abaixi un 3% de mitjana per la cotització del barril de petroli Brent pot provocar que en alguns casos la pujada de l'IVA no tingui efectes en la factura. En concret, Facua precisa que amb els canvis tarifaris un usuari mitjà amb la tarifa regulada pot arribar a sortir beneficiat i passarà de pagar 44 euros amb 82 de mitjana a 43 amb 59 a partir d'aquest mes.
I l'organització de consumidors Locu denuncia que els preus de productes d'alimentació i drogueria als supermercats espanyols han pujat de mitjana un 38% en 3 anys. Així ho revelen en un estudi en què han analitzat més d'un centenar de productes de gran consum en 7 grans cadenes i que recull més de 55.000 preus.
Entre els supermercats examinats, Carrefour i El Campo destaquen com les cadenes que més s'han encarit. Pel que fa als aliments, les pujades de preus s'han evidenciat sobretot a l'oli d'oliva suau, al sucre blanc, al suc de taronja, als ous i també l'arròs. S'han vist increments significatius també en el iogurt natural, les pastanagues, els macarrons o les barres de gelat. Les menors pujades s'han registrat entre fruites i verdures, tot i que de mitjana també han incrementat en un 20%. Davant d'aquests augments, l'entitat que defensa els drets del consumidor ha exigit que la rebaixa de l'IVA es mantingui més enllà del mes de juny i que s'ampliï també a la carn i al peix.
I us ho explicàvem ahir en aquest mateix programa. L'Agència Tributària ha obert aquest dimecres el termini per presentar per internet la declaració de la renda del 2023.
I aquest any Hisenda preveu ingressar a Catalunya 4.544 milions d'euros, una xifra que suposa un increment del 18,4% en comparació amb l'any passat. Tot i això, s'espera també fer devolucions per un import de 1.790 milions, un 2,8% menys que el 2022. I entre les novetats hi ha l'increment del llindar, per sota del qual no cal fer la declaració, que passa dels 14.000 als 15.000 euros anuals. I també s'apliquen noves deduccions del 15% per la compra de vehicles elèctrics o per la instal·lació de punts de recàrrega.
I precisament coincidint amb l'inici de la campanya per presentar la declaració de la renda 2023, Comissions Obreres ha exigit millores salarials i laborals pels treballadors de l'Agència Tributària i ha amenaçat amb mobilitzacions si no s'atenen les seves queixes.
El sindicat ha anunciat que presentarà un conflicte col·lectiu davant l'Agència Tributària per negociar millores per la plantilla i entre les principals reclamacions, Comissions demana impulsar la promoció interna, negociar un nou conveni col·lectiu i també implantar el teletreball. Així mateix denuncia que les borses de productivitat no són, diuen, proporcionals i que beneficien especialment el col·lectiu d'inspectors. Per tot això, el sindicat no descarta convocar una vaga durant la campanya si no s'arriba a un acord.
I en plana internacional, l'OTAN ha començat a planificar un suport militar més previsible i a llarg termini a Ucraïna per lluitar contra Rússia, però el seu secretari general, Jens Stoltenberg, ha apressat el Congrés dels Estats Units a aprovar els 60.000 milions de dòlars pendents per Kyiv.
En una reunió aquest dimecres a Brussel·les, Stoltenberg ha posat sobre la taula dels ministres d'Exteriors de l'OTAN una proposta per reforçar el rol de l'aliança en la coordinació de l'ajut militar a aquest país. Segons diversos mitjans, com Politico o el Financial Times, ha plantejat un paquet de 100.000 milions de dòlars per als pròxims 5 anys. Però més enllà de les xifres, Stoltenberg confia que el pacte reparteixi millor la càrrega financera entre els aliats. Preguntat pels recents atacs d'Israel a l'ONG World Central Kitchen del xef José Andrés a Gaza, on van morir 7 cooperants, el secretari general de l'OTAN ha celebrat que el govern de Benjamin Netanyahu s'hagi mostrat a disposició d'investigar aquests fets.
I tornem cap a casa nostra perquè el sindicat CGT ha cridat a la vaga més de 6.000 treballadors del transport per carretera i urbà de la demarcació de Barcelona el proper 10 d'abril.
L'organització reclama reconèixer una jubilació de 60 anys digna al sector i assegura que la nova aplicació representa un increment de les xifres de mortalitat i accidentalitat, especialment en edats més avançades, així com un major nombre de malalties. L'aturada serà de les 10 del matí a les 4 de la tarda i a les 12 també s'ha convocat una concentració de la delegació del govern espanyol a Catalunya. La CGT també es queixa de les condicions de les infraestructures i el temps de treball i de descans, entre d'altres.
I també en mobilitat, l'àrea metropolitana de Barcelona començarà a substituir a partir de la setmana que ve els títols socials del transport públic, és a dir, la targeta rosa i el passi d'acompanyant per la T metropolitana. Es tracta d'una nova targeta sense contacte que funciona de la mateixa manera que la T-Mobilitat i que els usuaris rebran a casa en els propers mesos sense haver-lo de demanar.
La nova targeta haurà incorporat el mateix títol social que els usuaris tenien concedit i podran fer-la servir així que la rebin perquè ja estarà activada. Al llarg dels pròxims mesos, l'AMB pretén desplegar de manera progressiva aquest sistema i que estigui també disponible per la targeta rosa reduïda. Durant uns mesos conviuran els sistemes antic i el nou.
I en l'àmbit sanitari, no tenir casa afecta de manera directa la salut de les persones i en redueix l'esperança de vida. Ho constata així el document per al grup de treball Salut sense llar promogut pel Col·legi de Metges de Barcelona, que ha presentat per millorar l'atenció sanitària a les persones sense llar.
I entre les propostes hi ha crear el concepte de CAP zero perquè puguin ser visitades a qualsevol centre. També hi ha sobre la taula instaurar el codi sense llar per prioritzar-ne l'atenció sanitària i la valoració social en els ingressos, les urgències o també les consultes. Ho ha explicat Beatriu Bilbeny, metgessa de família del Cap Drassanes.
El que diem és que per fer una primera assistència, per fer una primera valoració, tots funcionem com un sol cap i a partir d'aquí tots intentem vincular un equip concret. Evidentment, anirem cap a la longitudinalitat, però primer aquestes persones han de confiar en el sistema, han d'arribar-hi, perquè avui en dia no hi arriben. o no confien o no hi arriben o han estat sotmeses a tantes barreres, a tants obstacles, han sofert tantes violències de tot tipus, que moltes vegades costa que confiïn en els professionals.
També plantegen formar els professionals per trencar estigmes i prejudicis o que els metges també facin domicilis al carrer. Es calcula que prop de 1.400 persones viuen al carrer a Barcelona i unes 5.500 arreu de Catalunya.
I obrim altres qüestions perquè l'Ajuntament de Sabadell buidarà el llac del Parc Catalunya. La decisió es pren perquè el decret de sequera impedeix reomplir-lo, motiu pel qual estem que pugui generar problemes per la manca de circulació de l'aigua i de la seva qualitat.
En un comunicat, el consistori detalla que la situació actual està provocant la degradació de l'aigua del llac, un fet que pot tenir efectes adversos sobre la fauna i també per la ciutadania. En el text afegeixen que en cas que el llac es mantingués amb la seva reserva hídrica actual, la degradació de l'aigua aniria augmentant i podria causar efectes adversos, com ara l'aparició de males olors o la possible presència de patògens.
I no ens movem del Vallès Occidental perquè l'antic edifici dels jutjats de Terrassa es reconvertirà en la nova comissaria del centre de la ciutat que plegarà Mossos d'Esquadra i Policia Municipal.
El conseller de l'Interior, Joan Ignasi Elena, ha visitat aquest dimecres les instal·lacions amb l'alcalde Jordi Ballart, un bloc que es troba a la Rambla d'Egara i que té 4.200 metres quadrats. A la seva planta baixa s'hi preveu ubicar una oficina de proximitat i als quatre pisos superiors serveis del Departament d'Interior d'àmbit nacional o regional. Ara caldrà analitzar les actuacions que cal fer-hi i la inversió també necessària per reactivar aquestes instal·lacions que estan obsoletes, motiu pel qual encara no hi ha calendari de posada en funcionament. Jordi Ballart, alcalde de Terrassa, considera que es tracta d'un dia històric per la ciutat.
Jo diria que és un dia important, històric per la ciutat de Terrassa. Sabeu el culebró que hi ha hagut en els últims 15 anys al voltant d'aquest antic edifici dels jutjats, que el 2009 va quedar buit. Sabeu que hi ha hagut propostes, hi ha hagut contrapropostes, ha anat passant de departament en departament, però avui, per primer cop en 15 anys, un representant polític del govern de la Generalitat ha aconseguit la clau, ha aconseguit la cessió del seu departament.
Hi ha encara un nom propi sobre la taula que ressona. Luis Rubiales ha quedat en llibertat després de ser detingut per la Guàrdia Civil. L'expresident de la Federació Espanyola de Futbol s'ha negat a declarar i ara espera la citació de la jutgessa que investiga el cas. Ahir la policia el va detenir després d'aterrar a l'aeroport de Barajas, on va arribar des de la República Dominicana.
De moment, la jutgessa que investiga el cas Supercopa, Delia Rodrigo, no ha demanat cap mesura cautelar contra Luis Rubiales. La magistrada acusa l'expresident de la Federació Espanyola de Futbol de corrupció als negocis, administració deslleial, blanqueig de capitals i pertinença a organització criminal per una sèrie de contractacions irregulars que haurien perjudicat la màxima institució del futbol espanyol.
Tot plegat quan aquest dimecres s'ha fet públic que la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil va reclamar el passat mes de setembre rastrejar comptes relacionats amb l'exfutbolista del Barça, Gerard Piqué, per la seva presumpta relació amb el contracte negociat amb Rubiales perquè la Supercopa de Futbol es jugués a l'Aràbia Saudita.
Sí, els investigadors volien conèixer la destinació dels fons d'un compte de Cosmos, a la qual s'haurien cobrat comissions. En concret, els agents investiguen 5 comptes de Gerard Piqué, tot i que aquests moments no està imputat.
I abans llegia una notícia també que traia a la cadena SER, que la Guàrdia Civil aquestes darreres hores també ha trobat un sobrecost de 5 milions d'euros pels viatges que feia el president de la Real Federació de Futbol, Luis Rubiales. Per cert, parlant de Luis Rubiales, si no han vist l'entrevista que li va fer Ana Pastor a La Sexta, mirin-la perquè és digna d'estudi, de veritat. Tot el que li ha passat a Luis Rubiales, segons ell, és culpa de tothom, però de tothom, eh? De la víctima, en aquest cas de la jugadora de futbol, però també dels mitjans de comunicació, de tot el món de la Real Federació Esportiva i Espanyola de Futbol, de tothom, menys d'ell. En això es basa tota l'entrevista. Està molt bé. I us parlem d'altres qüestions perquè els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 28 anys per transportar 9 embolcalls de cocaïna amagats sota el seient del vehicle al Vendrell.
Els fets van tenir lloc aquest dilluns quan agents de Paisà van veure un vehicle que circulava a gran velocitat després de saltar-se un estop al carrer de l'Abadesa. Els agents van seguir-lo amb els senyals lluminosos del vehicle, però l'individu va continuar i va incorporar-se a la N340, on finalment va ser interceptat. Durant l'escorcoll es va localitzar una caixa negra imantada amb 8 embolcalls de cocaïna sota el seient del conductor i un novè a la part del fre de mà. A més, també es van intervenir 3 bosses amb marihuana i prop de 600 euros en efectiu.
I atenció, perquè 558 persones han estat detingudes a Espanya en una operació policial europea contra les anomenades mules de diners.
Les detencions les ha fet la Policia Nacional, que en mig any que ha durat aquesta operació coordinada amb l'Europol ha investigat 1.800 persones i alhora el cos de seguretat estatal ha detectat un frau pròxim als 4 milions d'euros. En el còmput europeu hi ha hagut 1.450 detencions. L'operatiu ha comptat amb la col·laboració també de 2.800 entitats bancàries, institucions europees, i s'ha evitat una pèrdua que es calcula en 100 milions europeus. El Ministeri d'Interior afirma que és la major operació internacional d'aquest tipus, feta gràcies a l'intercanvi d'informació entre sector públic i sector privat.
I encara en plana judicial, l'advocat de l'home absolt de matar d'un altre a la Ràpita el novembre del 2021 ha reclamat la seva posada en llibertat.
L'Audiència de Tarragona va dictar la resolució de la seva llibertat el 15 de març d'aquest any, després que el jurat popular el declarés no culpable d'aquests fets. Malgrat això, continua en presó preventiva sense data d'excarceració i ja suma 29 mesos privat de la seva llibertat. El seu lletrat, Fernando Ambrós, denuncia que no s'han garantit els seus drets i que s'estan vulnerant també per traves burocràtiques. Per tot això, reclama la seva llibertat immediata i assegura que les dues causes pendents als jutjats d'Amposta i Saragossa estan liquidades.
8:45 del matí, encetàvem aquest informatiu explicant-vos que hi havia talls en la circulació de trens entre Cerdanyola Universitat i Granollers. Doncs bé, la circulació entre aquestes dues estacions ja ha quedat restablerta i Adif assegura que la manca d'atenció que s'ha viscut de la catenària s'ha produït a causa d'un robatori de cable. I un dia com avui també us expliquem que el jutjat de Tremp escoltarà a partir de dilluns en fase d'instrucció els testimonis de familiars de les víctimes del brot de Covid-19 que va tenir lloc el novembre del 2020 a la residència Fiella del municipi i a conseqüència de la qual van morir 64 dels 142 usuaris d'aleshores.
Compareixeran davant del jutge amb motiu de la causa que s'instrueix per un suposat delicte d'homicidi imprudent, segons ha explicat fons de l'acusació particular. Les declaracions tindran lloc després que les exdirectives del geriàtric i membres del patronat de la Fundació Fiella ja declaressin també davant del jutge. Això va ser el gener passat. En aquella ocasió, però, ho van fer per la causa oberta per un suposat delicte contra la seguretat dels treballadors.
I en cultura us expliquem que l'editorial Bruguera ha publicat l'àlbum Inconclús de Mortadelo i Filemón, en què treballava Francisco Ibáñez abans de morir.
Es tracta del número 222 de la sèrie Amagos de l'Humor, que relata les peripècies dels dos detectius estrafolaris a les Olimpíades que s'han de celebrar aquest any a França. En concret, les 20 pàgines inèdites de guió i llapis del dibuixant barceloní titulades París 2024 situen els dos agents enmig d'un misteri que hauran de resoldre per evitar posar en risc aquest esdeveniment esportiu. L'edició compta també amb un pròleg especial de l'escriptor Arturo Pérez Reverte.
Gràcies, Júlia. Fins ara.
Fins ara, Joan.
Gairebé 2 minuts que passen de 8:45 del matí, plana esportiva.
La caravana.
Xavi Toscano, bon dia de nou.
Què tal, bon dia.
Contratemps per l'equip femení del Barça, 2 setmanes de disputar la semifinal de la Champions. La jugadora Caroline Graham Hansen està lesionada.
Sí, es tracta d'una lesió muscular a la seva cuixa dreta, de la que des de la Federació Noruega, ja que aquests dies estava concentrada amb la selecció, en confirmar la lesió després del cop que va rebre en l'últim partit que va jugar el Barça. En tot cas, les prediccions són positives i es parla d'una petita lesió i el temps de baixa podria ser breu. La baixa, però, de Hansen és sensible, ja que aquesta temporada està tenint uns registres de rècord. Atacant blaugrana ha participat directament en 51 gols que ha marcat el Barça aquesta temporada, amb un total de 25 assistències i 26 gols. D'altra banda, aprofitant aquesta aturada de seleccions, les jugadores que s'han quedat a Barcelona juguen avui mateix un amistós. Ho faran contra el combinat del Paraguai. Serà la Ciutat Esportiva Joan Gamper i a porta tancada. Hi participaran, per tant, les futbolistes disponibles del primer equip i completaran la convocatòria amb jugadores del filial.
Mentrestant, això sí, la selecció espanyola segueix preparant el partit contra Bèlgica classificatori per l'Eurocopa de l'estiu que es disputa demà.
Sí, la blaugrana Salma Parayuelo ha explicat que l'equip està preparat per lluitar per aquest títol europeu.
Bueno, ¿por qué no? Venimos de buenas dinámicas, de buen juego, buenos resultados. Estamos en el camino, aún queda mucho, pero estamos haciendo las cosas bien para que pueda pasar eso. Y al final entras en una competición que pueden pasar muchas cosas, juegas muchos partidos y hay que estar allí, pero estaremos preparadas seguro.
A més, la davantera del Barça també ha comentat que tenen molts objectius per davant i que volen treballar per aconseguir-los, a part de l'Eurocopa. També feia referència això als Jocs Olímpics de París.
I paral·lelament a tot això, el 6 de maig hi haurà eleccions a la Federació Espanyola.
Unes eleccions que arriben enmig de tot l'enrenou pel Carles Rubiales, expresident d'aquesta mateixa federació. De fet, la convocatòria d'eleccions s'hauria d'haver fet fa dues setmanes, però el registre que va fer la Guàrdia Civil a la seu de la federació ho va impedir. Pedro Rocha, per tant, el president en funcions de l'entitat, ha dimitit aquest dimecres per poder presentar-se als comicis. La convocatòria s'oficialitzarà demà i dos dies després ja s'obrirà el termini de 5 dies naturals per a la presentació de candidatures. Per optar a la presidència es necessiten 21 avals i el periodista Carlos Herrera, l'exdiputada catalana Eva Parera, exregidora també de l'Ajuntament de Barcelona, o Javier Lozano, són alguns dels noms que tenen intenció de presentar-se.
I tornem cap al Club Blaugrana perquè Xavi Hernández és el nou ambaixador de la Fundació Futbol Club Barcelona, un reconeixement a la seva faceta més humana i solidària.
El club ha justificat el nomenament pel fet que Xavi, actual entrenador del primer equip, s'ha sumat en nombroses ocasions a diferents causes humanitàries i de compromís social, així com per la col·laboració duta a terme amb els diferents programes posats en marxa per part d'aquesta Fundació del Barça. Joan Laporta, president del club, s'ha mostrat orgullós que Xavi hagi acceptat aquesta petició.
És una persona clau en el projecte esportiu del club, que, a més, tingui això, no?, que el seu cor ara bategui al cantó de la Fundació. Això és motiu d'orgull i és un gran honor i li estic molt agraït com a president.
Per ser que en aquest mateix acte Laporta també ha mostrat novament el seu interès perquè Xavi continuï a la banqueta la propera temporada.
Mentrestant, l'equip continua preparant el duel contra el PSG de dimecres que ve, un PSG que ja és a la final de la Copa Francesa.
L'equip de Luis Enrique s'ha classificat aquesta nit després de guanyar per 1-0 al Rennes. Mbappé ha estat l'estrella d'aquest partit. El davanter francès ha estavellat una pilota al travesser, ha fallat un penal, però és que a més ha estat l'autor de l'únic gol dels parisencs. Ara el PSG es disputarà aquest títol de Copa davant l'Olímpic de Lió, serà el proper 25 de maig.
I en bàsquet, el Barça juga avui a 2:15 del vespre contra el Maccabi de Tel Aviv, l'últim partit com a local en la fase regular de l'Eurolliga.
Els de Roger Grimau han de buscar la victòria en aquesta penúltima jornada amb l'intenció de deixar encarrilat el factor pista en els play-offs de l'Eurolliga. Recordem que ara mateix el Barça és quart a la classificació europea, però encara podrien perdre aquesta posició, tot depèn dels resultats dels dos partits que queden d'aquesta fase. Un enfrontament, per tant, gens fàcil pel Barça, ja que el Maccabi de Tel Aviv ha guanyat els últims 17 partits que ha jugat de Lliga, Copa i Eurolliga. Ho destacava el tècnic culer Roger Grimau.
Hem de fer un molt bon partit perquè ve un rival, a part de ser molt bon equip, molt bons jugadors, doncs com hem comentat abans, ven amb una dinàmica molt, molt bona que ens exigirà el nostre millor nivell per guanyar el partit.
Però és que, a més, és un partit que tindrà lloc abans que el Barça rebi el Real Madrid al Palau Blaugrana. Serà un partit de Lliga aquest proper diumenge.
I en tenis, Carlos Alcaraz ja es prepara per començar la temporada de terra batuda que s'iniciarà el proper 6 d'abril amb el Masters 1000 de Monte Carlo.
El Murcia ja s'entrena aquests dies al Palmar, la seva ciutat natal, amb la intenció de poder aconseguir uns bons resultats sobre una superfície que se li dona especialment bé i que li permeti, per tant, recuperar el número 2 del rànquing ATP, que va perdre aquesta setmana a favor de l'italià Yannick Sinner. Recordem que en els dos propers mesos Alcaraz ha de defensar els títols de Barcelona i Madrid, així com també els punts que va aconseguir a les semifinals de Roland Garros.
I en ciclisme, el belga Quinten Hermans s'ha imposat a l'esprint de la tercera etapa de la Volta al País Basc.
Etapa novament marcada per les caigudes. La més important era la del líder Primo Roglic, que semblava que quedaria fora de la cursa quan faltaven 39 quilòmetres per arribar a la meta, però finalment ha aconseguit reincorporar-se al grup. Tot i aquesta caiguda, no hi ha canvis a la primera posició de la general i l'eslovè segueix liderant aquesta cursa al País Basc, tot i que Evenepoel ha aconseguit retallar distàncies i és segon a només 7 segons de Primo Roglic.
Gràcies, Xavi. Fins ara.
Fins ara.
Aquesta hora, 52 minuts que passen de les 8 del matí, començàvem aquest informatiu explicant-vos que treballadors de Brians 1 i Brians 2 bloquegen de nou els accessos als centres en contra de les negociacions dels sindicats. Aquesta hora podem anar cap allà perquè tenim amb nosaltres en Guillermo, que és a les portes de Brians, precisament en aquest nou bloqueig. En Guillermo és un dels treballadors que s'està manifestant hores d'ara. Guillermo, què tal? Bon dia, gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, bon dia.
Ben bé, perquè avui heu decidit tornar a manifestar-vos els accessos de les presons de Brians?
Bé, doncs avui hi ha una reunió de sindicats en la que la plantilla no hi acaba d'estar del tot d'acord i s'ha de demostrar el recolzament en aquestes plantilles.
Amb aquestes negociacions entre sindicats i el departament, entre sindicats i la Generalitat, creieu que els sindicats no estan comptant amb el suport dels treballadors?
Jo crec que s'ha d'aclarir que no hi ha una negociació a dia d'avui. Crec que hi ha hagut una reunió per fer una mida de postures i que aquestes postures no estan arribant a cap lloc. Llavors, ves, la plantilla s'està...
No sé si l'hem perdut al Guillermo. Sembla que... Sí que l'estem sentint, sentint. Guillermo? Ara sí que et sentim,
No sé, no hem quedat. Sí, que bé, que crec que no hi ha una negociació a dia d'avui. L'administració va citar sindicats per fer una proposta de negociacions. S'ha d'avaluar si realment cal aquesta negociació o no és viable en aquests moments. La plantilla ho té molt clar i la funció sindical ha de ser recolzar aquesta plantilla, que té clar que no és moment de negociació.
Guillermo, per què dia d'avui, amb unes eleccions catalanes sobre la taula, segueix demanant la dimissió de Gemma Guassart?
Doncs perquè és la principal responsable del departament. Llavors, amb més motiu, no? Si hi ha unes eleccions a la cantonada, per què ha de seguir?
No, ara sí que se'ns ha penjat. Suposo que la situació és complicada a aquesta hora. Hi havia prou gent. Ara li volia preguntar al Guillermo, precisament, quanta gent hi havia més o menys concentrada a les portes de Brians. Aviam si podem tornar a contactar amb ell. Si és possible, acabarem aquesta petita conversa que volíem fer sobre el que està passant a les portes tant de la presó de Brians 1 com de Brians 2. Recordem que els treballadors d'aquestes presons segueixen bloquejant els nous accessos als centres en contra de la negociació dels sindicats que estan fent amb el Departament de Justícia, en aquest cas amb la seva titular, que és Gemma Ubasart. Em sembla que el tornem a tenir nosaltres. Guillermo, bon dia de nou.
Hola, bon dia.
Ara sí. Entenc que la situació és complicada, ara ho deia. Més o menys quantes persones esteu concentrades ara mateix a les portes de Brians?
Doncs ara mateix devem de quedar unes 200 persones.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Quan voleu fer aquest bloqueig als accessos?
Doncs jo crec que aquestes mobilitzacions, compte que són un moviment espontani de la plantilla. Aquí no hi ha una convocatòria. Això succeeix perquè l'administració no respecta el funcionariat. I llavors, per aquest motiu, la gent es mou i ha de mostrar les seves protestes. I aquesta és una de les formes.
Lo d'avui no era una convocatòria? Ha sorgit de forma espontània?
Sí, jo crec que sí.
He vist per imatges, Guillermo, per la televisió que tenim aquí a l'estudi de Ràdio Estel, que hi havia Mossos d'Esquadra al voltant d'aquestes concentracions. Això és així?
Sí. Han arribat bastant aviat, cosa que ens sobte bastant als funcionaris de presons, perquè nosaltres portem molt temps demanant reforços i resulta que els reforços, quan arriben, és quan nosaltres manifestem, no quan diem que hi ha problemes dins les presons.
Déu-n'hi-do. Doncs aquesta és la situació, Guillermo. Moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres un matí com avui a la caravana de Ràdio Estel. Que vagi molt bé.
Molt bé, bon dia.
Nosaltres, que anem a publicitat, tornem de seguida a la caravana amb més entrevistes, amb més protagonistes d'un dia com avui.
Ràdio Estel.
El 12 de maig hi ha eleccions al Parlament de Catalunya. Si vols votar i et trobes temporalment a l'estranger, has d'estar inscrit com a no resident en el registre de matrícula consular i fer la sol·licitud de vot. Pots fer-ho a qualsevol consulat o ambaixada entre el 19 de març i el 13 d'abril. Un cop tramitats el registre i la sol·licitud de vot, rebràs la documentació i tota la informació necessària per votar a l'adreça que hagis indicat. Tens temps per enviar el teu vot per correu certificat fins al 8 de maig. Segueix atentament les instruccions per tal que el teu vot sigui vàlid. Més informació al 012 o eleccionsparlament.cat. Generalitat de Catalunya.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència
i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
A la caravana busquem la cara B de l'actualitat. Gairebé les 9 del matí. Lluís Vallès, què tal? Bon dia de nou.
Bon dia de nou.
Rafa Sanahuja, bon dia de nou.
Hola, hola.
Olma Giró, molt bon dia.
Bon dia, per primera vegada. Què tal? Com esteu?
Estàs contenta?
Prou contenta avui,
sí.
Prou contenta, sí. Fa temperatura ideal. Està bé, està bé. Estic prou bé, la veritat. He dormit. Mercuri retrògrad m'ha deixat dormir aquesta nit.
Mercuri...